Alternativa per l'Escala denuncia la manca d'habitatge. La portaveu Eva Maria Trias denuncia el problema d'accés a l'habitatge al municipi i insta el consistori que actuï amb celeritat, especialment amb els casos vulnerables. En una entrevista al programa La Casa de la Vila, l'escalenca també ha criticat el nou model de gestió de la zona blava que vincula a una manca de previsió de l'equip de govern. L'Escala acull el primer taller de cuina intergeneracional, una iniciativa de l'Ajuntament, l'Institut i l'ABS. L'objectiu no és només compartir receptes, sinó també experiències, tradicions i valors a través dels fogons. Una manera divertida i amb la cuina com a excusa per connectar diverses generacions, sobretot joves i adults de més de 60 anys. Jornada de vaga general per la fi del genocidi a Gaza. Avui els sindicats han cridat a la vaga en solidaritat amb el poble palestí, reclamant la fi del genocidi i el respecte als drets humans. UGT i Comissions s'han proposat aturades parcials de 2 hores, mentre que la CGT, USTEC i la Intersindical han cridat a l'aturada total. El govern amplia l'àrea de protecció del conjunt arqueològic d'Empúries. L'antic port entra a formar part de l'entorn de protecció del conjunt arqueològic. La Generalitat ha actualitzat la declaració de bé cultural d'interès nacional del jaciment, que remunta al 1931. La UBET i el Futbol Club L'Escala signen un conveni de col·laboració per crear futures sinergies. L'acord busca unir les dues entitats per cooperar en futures accions i que potenciïn el creixement de les dues societats. La Fundació Salut Empordà i el Club Nàutic L'Escala estrenyen vincles amb la creació d'una activitat dirigida a persones que han superat un càncer. Les sessions finançades per la Fundació La Caixa seran setmanals i consistiran a remar amb el Dragon Boat, una embarcació que compta amb un tambor a l'interior. El temps, domini del cel molt més clar, només amb alguns núvols a primera hora i boirines i també amb molta humitat. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 15 d'octubre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 a 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Randamar, una segona hora on dedicarem bona part de l'estona a parlar de medi ambient amb el nostre col·laborador, en Joan Ramon Mendo, que avui ens parlarà de lloros, després desgranarem el què, i acabarem el programa d'avui anant fins a les costes del Maresme, on ens porten una proposta musical molt relacionada amb el mar. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Randamar.
Parlem de medi ambient, parlem de Medi Nostrum.
És dimecres i els dimecres habitualment els nostres estudis tenim aquí en el nostre fidel col·laborador, en Joan Ramon Mendo. Molt bona tarda.
Bona tarda. Jo crec que algun dia d'aquests t'equivocaràs i diràs, està aquí el nostre fidel Castro.
Seria guapíssim.
No, està bé que diguis això de fidel col·laborador, perquè si alguna cosa sóc és fidel. Altres coses no ho sé, però fidel ho sóc molt.
Cada dimecres l'Anna Alonso, que és la col·laboradora d'Economia Blava, i tu cada dimecres no falleu, esteu aquí.
Aquí estem, o sigui que al peu del canó, com ha de ser.
És important. Avui parlem de lloros, no? A mi quan m'has dit el tema m'ha agradat, perquè sempre m'han cridat l'atenció els lloros.
Bé, ara hi entrarem més a fons. Tenim per parlar d'aquesta família d'ocells, que són els citàcids. Tenim amb nosaltres, aquí, al plató de Tarragona Ràdio, a Arran de Mar, a l'Eduardo Soler, a l'Eduardo, Edu, pels amics, ja ens coneixem de fa molts anys, ja va venir en una altra ocasió,
sí.
I és el segon cop, ets repetidor,
sí,
Edu,
sí.
Bona tarda i moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Bé, doncs com deia avui, portem a l'Edu perquè l'Edu ja fa anys que està col·laborant, està treballant, està implicat a nivell personal amb una associació que es diu Fundació Vida Silvestre. Aquesta associació està ubicada físicament a Colòmbia. I,
sí, vam parlar l'últim cop que va venir, vam fer 5 cèntims.
De fet, ja vam dir, que faríem, sí. Va ser l'espoiler, vam dir que faríem un programa per poder parlar tranquil·lament sobre aquesta associació i els objectius que persegueix, específicament la protecció de lloros que viuen a la zona alta dels Andes, en aquesta part de Colòmbia. És una tertúlia, com fem sempre aquí. Tenim l'Eduard, Edu, perquè ens pugui explicar una miqueta la història, no? De com ha nascut el teu interès pels ocells en general, pels animals ja ho sabem. Vull dir, ja sabem que ets un bon naturalista i una persona que ha dedicat tota la teva vida, potser quan eres petit, potser no, però gran part de la teva vida l'has dedicat a, doncs, això, a la defensa de la natura, i has estat vinculat amb el moviment ecologista. També cal esmentar que ets gerent d'una consultoria ambiental, de la consultoria Limonium, i que també doncs, tens una visió més àmplia sobre medi ambient, sobre temes relacionats amb la natura, no només amb la fauna, sinó amb molts altres aspectes. Llavors, en quant als lloros, aquesta família d'ocells en concret, doncs sí que estaria bé que ens expliquessis una miqueta per sobre d'on neix la teva afició a la ornitologia i per què vas decidir, o en quin moment vas decidir començar aquesta batalla, diguem-ho així, aquesta lluita personal per defensar aquests lloros en concret en aquesta zona del món, diguem-ne, conflictiva, complicada, com és Colòmbia. Explica'ns una miqueta com ha anat tot això.
Bé, bueno, primer de tot dir-vos que la meva estima per la natura va sortir, sí, de molt petit, i sí, al mar, exclusivament al mar. Jo tenia la sort de passar tots els estius a Salou, anar a pescar totes les tardes, anar a collir petxines, anar a mirar tot el que sabia, i per tant, des d'aquesta experiència molt extractiva, podries dir, que tenen molts nens, no? En aquest cas estan en contacte amb els peixos, de moltes espècies, doncs vaig anar construint la meva estima pel mar, que encara continua, i la meva col·lecció de petxines, doncs allà està, continuem ampliant-la en el que podem. En tot cas, els ocells em van atreure... L'interès pels ocells, com a grup en particular, va sorgir quan vaig anar a fer l'Erasmus de la meva carrera d'agrònoms a la Universitat d'Aberdeen, Escòcia, i on el tema que em va tocar finalment va ser l'anàlisi de l'impacte d'una població d'ocells en una zona agrícola. I per fer-lo vaig introduir-me amb... Bueno, vaig començar a sortir amb alguns ornitòlegs d'allà. Perdó. I observar els ocells d'aquella zona, que són també bastant interessants, no? Quan vaig tornar d'allà, doncs vaig contactar amb ornitòlegs d'aquí, molts dels quals estaven al GPEC i altres grups, i vaig començar a sortir amb ells a aprendre primer i posteriorment doncs, a fer-me a mi mateix com ornitòleg, i en aquesta part, en aquesta afició que té una part molt contemplativa i una part també, podríem dir, col·leccionista, no?
Jo, de paciència, molta paciència.
Sí, però jo crec que molts ornitòlegs tenim aquest... O sigui, col·leccionisme doncs, no deixa de ser una voluntat de classificar, cosa que compartim amb els naturalistes clàssics, i també jo crec que de lluita contra l'ansietat profunda que tots tenim, no? Totes aquestes activitats de col·leccionisme, d'anar més, d'autocompetència, perquè estàs competint contra tu mateix, a veure quantes espècies pots observar, que intento no deslligar de la contemplació, o sigui, no només convertir-la en una activitat de comptar, sinó una activitat de contemplació, que és com jo crec que s'ha d'aproximar a la natura, que és amb tranquil·litat i observant. i al mateix temps amb una activitat de conservació que sempre he tingut, perquè jo he estat doncs, anteriorment molt lligat amb GPEC, amb Depana i amb altres entitats conservacionistes, no? La crisi financera 2008-2010, quan l'Imonium i totes les empreses del sector ens estàvem anant a la porra, a Norris, a la ruïna, doncs una de les sortides que se't deia, no, amb la vostra experiència heu de buscar feina fora, heu d'internacionalitzar, heu de sortir, i se'm va donar l'oportunitat el 2011 d'anar a Colòmbia, sense cap més esperança que dir, bueno, si no trobem feines, doncs també observarem ocells, donat que Colòmbia és el país amb més espècies d'ocells del món. Heu de tenir en compte que Colòmbia, si al món hi ha unes 10.500 espècies d'ocells, a Colòmbia es poden observar pràcticament 2.000, quasi el 20%. Vaig poder observar ocells, afortunadament vaig aconseguir unes petites feines per l'Imonium en aquella zona, I llavors això em va permetre continuar anant a Colòmbia, i per casualitat vaig conèixer una gent que organitzava un festival de turisme ornitològic, que era una activitat que començava a despegar a Colòmbia després de la signatura dels acords de pau de l'any 2016, i arran d'aquesta de poder participar com a conferenciant en un festival, explicant una miqueta com s'organitzava el turisme ornitològic aquí, perquè ja estaven començant, doncs vaig conèixer una biòloga d'una zona que em va parlar de dos biòlegs, de fet, un noi i una noia, que em va parlar de l'existència d'una població d'una espècie de lloros bastant amenaçada, que jo encara no havia pogut observar, en una zona remota, que molt recentment s'havia obert, diguéssim, a l'ús públic pel fet d'haver acabat el conflicte armat, És a dir, a Colòmbia moltes zones s'havien quedat oblidades, inaccessibles per l'existència d'un conflicte armat. De fet, més que un conflicte armat, podríem dir una guerra civil sense bàndols molt clars, però diguéssim entre l'Estat i els grups insurgents, per dir-ho d'alguna manera. I al firmar-se els acords de pau, aquesta zona es va obrir i es donarà l'oportunitat de treballar, primer d'observar i després veure si es podia treballar amb una espècie de lloro amenaçada. És un lloro que es diu, la veritat és que podria haver mirat el nom en català ara, però en castellà es diu loro orejiamarillo, ¿vale? I és una espècie prou peculiar perquè és com un guacamai, és un lloro gran, però viu en alçada, viu entre els 2.000, al voltant dels 2.500 metres sobre el nivell del mar a la cordillera.
I has fet la traducció molt ràpid, Lloro d'orelles grogues.
Sí, crec que es diu així en català, Segurament el nom normalitzat és aquest. Sabeu que hi ha noms catalans per totes les espècies d'ocells, que això és una feina molt interessant que s'ha fet, però la veritat és que ara no l'he mirat, I com és a Colòmbia sempre treballem en castellà, doncs no he mirat el nom. Aquest lloro és un lloro que a més està lligat de manera directa a un ecosistema també molt amenaçat, que és un ecosistema de palmeres a alta muntanya, no? Tots tenim compensat que les palmeres són espècies de zones tropicals baixes, però en aquesta zona dels Andes tenim palmeres que arriben als 3.200, 3.300 metres sobre el nivell del mar, i en aquest cas una palmera en concret que es diu la palma de cera, que viu en aquesta zona i que en realitat funcionaria, perquè us imagineu, com un bosc, i per damunt del bosc, per damunt, ben alçada, sortirien les palmeres, no? Curiós. Per tant, és un dossel sobre boscos amb una espècie de palmera que pot arribar a assolir els 60 metres d'alt, que no està mal. Aquest tipus de palmera és on aquests lloros fan els seus nius, i fan els seus nius aprofitant els forats que han fet prèviament els picots sobre fustes o troncs de palmeres mortes, vale? Aquesta palmera és l'arbre nacional de Colòmbia, declarat. De fet, surt el dibuix del bitllet més important de Colòmbia, que és el de 100.000 pesos. I forma un paisatge icònic a la cordillera, sobretot a la cordillera central, que, tot i així, és un paisatge molt curiós, perquè és un paisatge icònic i no deixa de ser un paisatge senescent, en desaparició, que és un paisatge de pastures per vaques amb aquestes palmeres, com si diguéssim una devesa de d'altes palmeres, no? En muntanya. Paisatges molt atractius, però que no deixen de ser un bosc desaparegut amb palmeres adultes remanents sense possibilitat de regeneració. Sí? Aquests lloros es van anar recluint en reductes d'aquestes palmeres al llarg de la cordillera fins a que al final dels 90 es va extingir a Ecuador i va quedar relegat a uns pocs llocs de Colòmbia, amb estimacions molt petites d'uns pocs centenars d'individus. Sí? Quan es van poder obrir els espais no accessibles, es va veure que era una mica més abundant i que la seva distribució estava en alguns altres indrets. I especialment el grup més nombrós en aquesta zona que s'havia obert, precisament perquè és la zona que concentra el 50% de les palmeres de cera de tot el país, eh? Que és com una vall penjada, que s'ha pogut conservar relativament bé i on la influència de les activitats ramaderes ha estat no tan important. Sí? Mm-hmm. Bueno, constatant això, vaig entendre que hi hauria la possibilitat de buscar finançament per treballar en la conservació. Primer en l'estudi d'aquesta població nova d'aquesta espècie i després en la seva conservació. Dit i fet, amb aquesta biòloga, que actualment és la meva dona, i en aquell moment encara no, el 2017, ens vam agafar un avió, ens vam anar a l'Oroparque a Tenerife, perquè havíem vist que tenien una fundació que finançava projectes de conservació d'espècies de lloros amenaçats. La nostra sorpresa és que ens van atendre molt bé i amb una explicació més breu encara que la que farem avui, ens van dir, estem interessats, us donarem uns petits fons per un primer any per veure com funcioneu i si treballeu bé, doncs hi ha la possibilitat de continuar amb el projecte. Bueno, això va començar el 2018, el primer any de projecte, i ara estem a 2025 i encara continuem amb un projecte molt més ambiciós i important perquè hem incorporat 3 espècies més de lloros amenaçats, que hi ha també a la cordillera dels Andes. Un és un lloro que es diu lorito de Fuertes, que és, està críticament amenaçat, hi ha uns 300 individus en llibertat, i és endèmic. Tots aquests que us diré són endèmics de Colòmbia, és a dir, que només estan a Colòmbia. El loro regi amarillo està compartit amb Ecuador, però es va extingir a Ecuador i, per tant, ha quedat com endèmic a Colòmbia. Lorito de Fuertes viu més amunt, sobre els 3.000 a 3.500 metres sobre el nivell del mar, és molt escàs, i després hem incorporat un lloro que encara viu més amunt, que és un lloro d'alta muntanya, que ja viu en ecosistemes no forestals, sinó en ecosistemes de pastura o arbustius, que és el periquito cadillero, que és un lloret petit que viu allà dalt, i també un lloro que viu a la cordillera oriental, que compartiria, diguéssim, l'hàbitat amb el loro regi amarillo, que és el periquito ali amarillo, ¿vale? Són 4 espècies de lloros que estan en aquestes zones d'alta muntanya per damunt dels 2.500 metres i que tenen tots estatus d'amenaça. O són vulnerables, o estan en perill d'extinció, o estan en estat crític.
Tinc un parell de preguntes abans de que segueixis, perquè, clar, tota la perspectiva que ens estàs oferint explica, no?, la raó per la qual, doncs, hi ha aquesta necessitat, aquesta oportunitat, si vols, de protegir una espècie i aprofitar aquesta espècie com a espècie emblemàtica o espècie ambaixadora, i al mateix temps encabir altres espècies que estan igual o més amenaçades, no?, que la pròpia espècie ambaixadora. Clar, la meva pregunta ara mateix, en aquest punt, de fet serien 2 preguntes. Una, tenen relació les dues. La primera pregunta és si hi ha a l'hàbitat d'aquesta espècie o d'aquest conjunt d'espècies si hi ha alguna mena de figura de protecció, ja no només a nivell d'espècie, sinó a nivell d'hàbitat. És a dir, si aquest conjunt sistemes d'alta muntanya, doncs, on hi ha predomini d'aquestes palmeres i d'altres arbres, d'altres plantes que només es troben en aquestes altituds i latituds, perquè lògicament entenem que aquesta zona és molt propera a l'Equador, si no, sí, sí. No podríem tenir palmeres en aquestes alçades, no? Aquesta seria la primera pregunta, si existeix una figura de protecció de l'hàbitat. I la segona és si el govern colombià, que aquest sempre aquesta és la mare dels ous de tots els conflictes o amenaces a nivell ambiental. Sí, el govern colombià està posant pals a les rodes o està ajudant d'alguna manera o permetent d'alguna manera que aquest projecte o altres similars puguin desenvolupar-se. Doncs precisament protegint l'hàbitat i no només l'espècie, que seria una mesura molt coherent, no?
Molt interessant la pregunta. A veure, Colòmbia té una institucionalitat, encara que tothom tingui la imatge d'un país molt caòtic i violent i complex, té una institucionalitat molt forta. I és un país que, tot i els seus conflictes, no ha tingut una dictadura militar, per exemple. Mai. des de la seva independència. Per tant, ha pogut anar desenvolupant una estructura relativament complexa de poders i contrapoders. Ells tenen un sistema de parcs nacionals molt potent, amb moltes restriccions, molt més que aquí. Als parcs nacionals pràcticament només es pot fer conservació i una miqueta de turisme molt limitat, però els parcs naturals en aquesta zona bàsicament estan a la molt alta muntanya. Per tant, el loro oreja amarillo, el periquito ali amarillo i el lloro de fuertes o no hi estan protegits o tenen representació només a les zones perifèriques, per dir-ho d'alguna manera. L'altre, el cadillero, el que està a les zones de gramínia, sí que està. Sí. I tot això, tot el que estem fent nosaltres està al voltant de dos parcs nacionals. Un és el Parc Natural Nacional Los Nevados, que inclou uns quants volcans actius i inactius a la zona dels Andes centrals. Pels que tenim certa edat, ens recordarem de la famosa erupció d'Armero a Colòmbia fa 40 anys, em sembla, i aquesta imatge de la niña Omaira atrapada al fang. Això va ser provocat pel Nevado del Ruiz, que és un dels volcans que hi ha en aquesta zona. I a la cordillera oriental, al voltant del Parc Nacional de Chingaza, que és un altre parc d'alta muntanya. Sí? Fora d'aquests parcs nacionals hi ha un sistema de sòls protegits definits pels departaments. Sí? Amb molta menys protecció i molta menys operativitat. I també a Colòmbia és relativament fort el sistema de reserves naturals de la societat civil, que són reserves privades que els propietaris de finques voluntàriament accedeixen a constituir. I sí que hi ha algunes reserves naturals de la societat civil que estan protegint l'hàbitat amb el qual nosaltres treballem. Com ens relacionem nosaltres amb la institucionalitat? Bé, els nostres fons són tots privats, per tant, ens lliurem molt de tenir dependències directes de la institucionalitat, cosa que és complex, no tant perquè no hi confiem, sinó simplement pels procediments administratius, que són complexos. Jo sempre dic que els països, quan menys confien en si mateixos, més difícil fan els procediments administratius, no? Doncs Colòmbia encara els té més difícils que nosaltres, que ja es diu, sí que és cert que hem de demanar els permisos corresponents per investigar i manipular en el seu cas aquestes coses, i tenim relacions més o menys fluides, depenent dels diversos tècnics i persones, amb les diverses administracions. Però nosaltres som un actor una mica extern que està treballant a la zona, més aviat directament amb els propietaris de finques i amb els pagesos o ramaders que hi viuen.
És a dir, que si ho interpreto correctament, seria com el que aquí a Catalunya o a nivell espanyol s'anomena custòdia del territori. Seria
sí.
Alguna cosa semblant, no? Un
sí,
acord
sí,
entre
sí.
propietaris i una entitat o propietaris sí. i una empresa.
Tot
o
i que
cosa
nosaltres
així.
No maneguem massa territori. Nosaltres estudiem i proporcionem eines d'educació ambiental i de conscienciació a la ciutadania i fem algunes petites intervencions en els hàbitats per millorar-los. Per exemple, una de les coses que vam veure per totes les espècies de lloros que era complex era el tema de la nidificació. En el cas de l'oro oreja amarillo, com s'ha dit, que fa nius en forats de picots en palmeres mortes, té competència amb moltes altres espècies que també ho fan. El xuriguer americà, diverses espècies de tucans, quetzals, trogons, moltes espècies d'aus que competeixen per aquests forats. I a més, els troncs de palmera morta, sovint els propietaris, quan la palmera es mor, el tumben perquè tenen por de que caigui. Clar, imagina't un tronc de 45 metres d'alt caient que pilli gent o ramats, no? Uh-huh. Nosaltres, una de les nostres feines ha estat, per una banda, conscienciar a tots els actors que la permanència d'aquests troncs morts drets és fonamental i al mateix temps construir i ubicar nius artificials que supleixen la manca de forats. Vale? Hem construït una sèrie de nius, en portem més de 120, que hem anat ubicant en llocs estratègics i amb això, per exemple, hem aconseguit que en una localitat on la presència del loro oreja amarillo només era puntual, en algunes èpoques s'hagi fixat una petita població nidificant. Un dels nostres objectius és que vagi creant-se punts de nidificació al llarg de la cordillera per tant que el rang sigui el major possible. No?
Val, està molt bé com a estratègia de conservació in situ. Després, més endavant, et faré una pregunta sobre el tema de conservació ex situ, que seria doncs, fora del lloc sí. on viu l'espècie, fora del seu hàbitat. En quant a la conservació in situ, ara et faré una pregunta, però que és una pregunta trampa, eh? T'aviso, Edu. Ja saps que jo soc bona persona. Fins i tot que ho faig preguntes trampa, aviso. Clar, jo hi ha una cosa que ja fa temps que em rodola pel cap, no? Que és el tema intervencionisme. És a dir, t'ho plantejo al revés, no? Si durant 30 anys, 40 anys, en aquesta zona de Colòmbia no hi ha hagut una presència, una activitat humana per al tema d'un conflicte bèl·lic, etc. Bé, estem davant d'una situació en la qual la natura ha evolucionat, ha avançat o s'ha conservat tal com seria sense la intervenció humana. Clar, llavors, la pregunta trampa és, si això s'ha conservat sense l'ajuda d'una associació o de la institucionalitat, com tu deies, o de propietaris privats, és necessari que hi hagi aquesta intervenció directa en aquest cas, doncs, per posar nius artificials o per posar simplement vigilància de la zona o per fer un seguiment de com evoluciona aquell nucli que no havia estat no havia estat citat. La qüestió és aquesta, no? Que a vegades dius, bueno, potser és millor que no se sàpiga que hi són, perquè en el moment en què se sap que hi són, ja és quan apareixen els furtius, els problemes, els interessos, no sé què. Com ho abordaries tu?
Molt bé. Quan jo he dit abans de que seran zones en conflicte, no significava que no hi hagués presència humana. Els camperols i ramades estaven.
Vale.
Patint la violència o les extorsions d'uns i altres, però estaven, i l'impacte va ser evident, es va anar transformant el territori. Tot i que les zones sota control de les FARC, per exemple, que jo no defensaré, però sí que tenien un codi sobre la conservació de la natura bastant exigent, eh? No permetien segons què. Feien tota mena de barbaritats, però, per exemple, aquestes no eren tants. Els impactes estaven, i, de fet, la població de l'Oreja Amarillo, mentre va durar el conflicte, es va reduir fins a arribar pràcticament a l'extinció. Es va extingir a Ecuador i va anar desapareixent de moltes zones de Colòmbia on havia estat anteriorment. Vale?
Una pregunta. El motiu, sí, de l'extinció a Ecuador va ser per transformació de
transformació d'hàbitat...
Per usos agraris, no?
Sí. A Ecuador coneixem que es van capturar il·legalment per
també
comerç.
Per furtius,
sí.
Vale.
A Colòmbia no hi ha, o sigui, no és una espècie que tingui presència en el mercat il·legal, i això no ho diem nosaltres, que no ho podem controlar, sinó que ho diu l'Europarc, que està atent a tot el mercat il·legal de citàcids al món, i per tant aquest no és el tema. Creiem de totes maneres que en algun moment hi devia haver un problema de coll d'ampolla genètic o alguna malaltia, perquè és un lloro social, això m'he oblidat de dir-ho, eh? Part del seu cicle nidifiquen aquestes forats, a vegades en colònies d'unes poques parelles, però sobretot té un comportament en el qual en alguns moments concrets de l'any totes les nits descansen dormides socials que poden arribar a tenir 1.500 individus.
Caram.
Vale? De tal manera que, imagina't, una malaltia seria molt fàcilment transmissible en això. Desconeixem exactament el motiu pel qual es va rarificar totalment. La transformació d'hàbitat, evidentment, va ser un, però n'hi han d'haver d'altres. Actualment, aquestes zones necessiten de la intervenció. Per què? Perquè quan existeixen pastures amb certes palmes conservades, tenim un impacte. Però moltes d'aquestes zones estan actualment en la mira d'un producte que aquí el tenim complet i boníssim, que és l'advocat.
L'advocat.
L'aguacate.
Hi ha polèmica amb això ja fa anys.
L'aguacate, que en aquella zona de Colòmbia es produeix molt bé i que realment genera molts diners, s'està expandint d'una manera bestial precisament en aquest rang d'alçades sobre els 2.500 metres a la cordillera. Algunes zones, clar, les grans... I nosaltres no tenim cap problema amb els petits agricultors que fan els seus aguacates i tal, però aquí estem parlant de multinacionals i de grandíssimes extensions que, evidentment, fan els seus projectes ambientals, que diuen que conserven les palmeres, però que al mateix temps estan utilitzant herbicida, glifosat, de manera genèrica per eliminar les males herbes i mantenir l'aguacate i afectant a les palmeres, lògicament, no? I ens hem adonat que en algunes de les zones doncs s'ha produït una pèrdua total d'hàbitat mercès a l'advocat, que és un dels temes que tenim allà contínuament de tracte i de lluita amb les grans empreses, que normalment no responen bé. En aquest sentit, quan els estem dient que ells podrien perfectament utilitzar la imatge d'aquest animal com un tema de valor afegit, sense que els afectés absolutament res o en molt poc a la seva capacitat productiva. ¿Vale?
Encara que fos per fer greenwashing, és per no costar imatge...
Jo soc totalment partidari del greenwashing. Si aconsegueix resultats de conservació, em sembla molt bé que tothom es netegi la cara amb el greenwashing. Estem en un moment de crisi tal que qualsevol fons, voluntat o possibilitat de conservar biodiversitat em sembla superbenvingut. Però deixant això, aquest tema polèmic, són zones on necessitem conèixer, són espècies que manquen totalment de coneixement. Nosaltres estem fent... Jo no havia fet mai un article científic. Ara es publicarà la meva segona participació en un article científic en tots dos casos sobre la dieta d'aquestes espècies. Mm-hmm. Perquè, clar, si després volem fer projectes de restauració d'hàbitat, necessitem saber què és el que estan menjant, perquè, a més, aquestes espècies funcionen com grans disseminadors i regeneradors de bosc, no? Els lloros, amb la seva capacitat... I, bueno, del loro de fuertes no se sabia res, hem fet un petit article i ara sortirà un gran article sobre la dieta del loro origen amarillo amb més de 90 i pico espècies detectades que s'alimenten, no? Que, per cert, un altre tema que llenço, moltes de les dades venen de les fotografies penjades a Ibert o iNaturalist per voluntaris, eh? Perquè, clar, un no pot estar tot el dia seguint les espècies i mirant, però cada vegada que un fotògraf penja una imatge d'un animal alimentant-se, està generant informació científica molt vàlida, sovint georreferenciada, amb moltes dades molt interessants.
Clar, aquest efecte és el, bueno, en castellà diríem el meollo, no? És la part central, és el cor de la qüestió, i per això jo volia abordar el tema d'intervencionisme. Clar, una manera de protegir i preservar una espècie o un hàbitat és conèixer per què en el país al costat ha desaparegut aquella espècie o aquell hàbitat, no? Llavors, clar, indirectament t'estàs obtenint, t'estan informant de les causes que han portat aquell animal o aquella espècie a l'extinció local. Per què ho dic, això? Perquè, òbviament, qualsevol espècie de lloro, d'animal que es desplaci volant, no en sap de fronteres. No sap si està a Equador o està a Colòmbia. Llavors et preguntes com és que a Equador han desaparegut del tot i a Colòmbia encara es conserven. Llavors, clar, hi han d'haver diversos factors. Normalment és multifactorial. En el moment en què tu intervens, estàs generant una dependència. I això es pot enfocar des del punt de vista positiu, que seria, doncs bé, mentre tinguem aquest fons, aquests diners, aquesta associació, aquesta col·laboració ciutadana, com li vulguem dir, doncs podrem mantenir les poblacions bé, en l'estat en el que haurien d'estar, però en el moment en què això, pel motiu que sigui, es talli, hi haurà una regressió molt forta. Per què? Perquè haurem creat una dependència. Clar, aquí vaig, no?
No estic gens d'acord.
Vale, és un punt polèmic. Per això, el que em comentaves ara de veure quina és la dieta, no? Clar, en el moment en què tu dius, bueno, doncs, molt bé, en aquesta zona que està desarbrada, que no hi ha arbres, que no hi ha coberta forestal, i plantarem les palmeres o els fruits, les plantes que donen els fruits dels quals s'alimenten aquests lloros. Clar, estàs generant un hàbitat i realment no se sap exactament la història d'aquell hàbitat en aquella zona on no hi ha arbres, no? I això passa aquí també, t'ho dic perquè així, no? Que a vegades es diu, no, això ho hem d'aforestar, és a dir, ja no és reforestar, sinó és posar arbres en un lloc on mai hi ha hagut arbres. Això s'ha fet algunes vegades aquí a Catalunya i, bueno, coneixem alguns casos. I no sempre és la solució. Per què? Perquè en el moment en què, per causes naturals, aquests arbres ve una sequera, ve una nevada, ve una ventada, ve no sé què, bum, cau tot, desapareixen. I ja no
estàs
regenera.
Estàs parlant d'ecosistemes... on estem treballant nosaltres són ecosistemes molt més estables.
Vale, això també és interessant que ho expliquis.
Per començar, on nosaltres treballem passa un camí històric, que és el Camino Nacional, pel qual han passat, per exemple, des de Humboldt, el gran naturalista, Chapman, el gran ornitòleg, i un munt de gent que ha fet informes. Tenim informes des de l'any 1830, on s'explica, on s'explica el paisatge, on s'explica com estava. Després hi va haver un gran buit durant el segle XX. De fet, moltes d'aquestes espècies de lloros es van descobrir entre el segle XIX i principis del XX i van desaparèixer per la ciència fins als anys 90. El lloro origen amarillo es va redescobrir als anys 90. Es pensava que s'estava extingit. Es va redescobrir a l'Equador, amb aquest, però ja en una població que estava a punt d'extingir-se perquè només tenia unes poques parelles. Per tant, de fet, amb nosaltres col·labora el senyor equatorià que va estar observant. Ell se'n recorda de l'última vegada que va observar un loro origen amarillo a Equador, t'ha apuntat el dia, l'hora i on, ¿vale? Perquè ell va estar intentant veure com poder salvar aquella petita població aïllada que hi havia allà, que no va ser possible pels temes que us vam comentar anteriorment. Els ecosistemes on estem treballant, més enllà dels efectes del canvi climàtic, que ahí se noten moltíssim, diguéssim que el clima és molt estable, les pertorbacions, per exemple, allà no hi ha, com aquí, tot i que plou molt i que hi ha tempestes, no solen haver esclafits o grans ventades. Les pertorbacions allà són d'altre estil, són geològiques, erupcions, terratrèmols, que sí que succeeix en una gran erupció amb un núvol amb piroclàstic, t'ho canvia absolutament tot, no?
De fet, les esllavissades també són molt importants.
Sí, les esllavissades, però les esllavissades sí, tenen efectes locals, però no a la zona, precisament com a les capçaleres encara queda bosc, no hi ha grans esllavissades regionals. Per tant, jo crec que els projectes que es puguin fer d'intervenció sobre l'hàbitat tindran una certa estabilitat. I sobretot el que estem demanant és intentar és que els propietaris de... Clar, us heu d'imaginar que allí no hi ha masies com aquí amb 10 hectàrees. En general són grans propietats, amb cases molt grans, que tenen a la vora les seves quadres, les seves activitats i tal, i normalment tenen arbres, diversos fruiters, i també els estem animant a que plantin arbres que atreuen aquests lloros, perquè a més estem generant ja una activitat turística d'observació d'aquests animals, especialment d'ornitòlegs i fotògrafs. Són animals que no els afecta per res la presència humana. De fet, estan, jo et puc dir que tu et pots apropar 5 metres d'un loro origen amarillo, que és una espècie amenaçada, i no marxarà. Estan... Lo que també demostra que aquests animals que tenen una certa longevitat no han viscut una agressió humana directa, perquè no tenen l'experiència, perquè no identifiquen a l'ésser humà com una amenaça immediata, ¿vale? Això està parlant de l'origen amarillo, que és el més important. La resta tenen altres històries, ¿vale? Són més escassos, més difícils, viuen en boscos molt més emboirats, més baixos, més difícils de detectar, i van en grups més menuts, i és una altra història. Però en aquesta... I també estem generant, per exemple, una cosa que crec que estem aconseguint, que és que es converteixi realment en un animal emblemàtic. Si es converteix en un animal emblemàtic, és difícil que la gent i les administracions deixin de prestar-li atenció. ¿Vale? Varios municipis de la zona l'han declarat... Allà a Colòmbia és molt habitual que un municipi declari l'au emblemàtica, l'orquídia emblemàtica, la planta emblemàtica, i que no només la declara, sinó que això es fa amb una ordenança que té unes certes obligacions de conservació i d'inversió. Doncs ja s'ha aconseguit que diversos llocs, diversos municipis hagin declarat això. A Colòmbia, per exemple, que les carrers no, normalment no tenen nom, sinó que tenen número, hem aconseguit que en aquests municipis hi hagi un carrer del loro origen amarillo i els hem donat una placa de marbre on explica la història natural d'aquest bitxo. Hem generat diversos murals alegòrics, allà tenen molts bons muralistes, la cultura del mural, no diria tant del grafiti, sinó del mural ben fet, és molt important, i s'han generat molts murals en molts llocs amb aquestes espècies per generar apropiació. I estem treballant molt, tot i que jo sóc bastant crític aquí amb l'educació ambiental dels infants, en un lloc com allà dona molt més valor afegit. En un lloc on no hi ha els mitjans per fer activitats extraescolars tot sovint, o que vinguin gent de fora a fer coses, de tenir fons per portar gent especialista a explicar-los sobre això i fins i tot treure'ls fora a observar, és molt, molt interessant, no? Llavors, totes aquestes qüestions combinades crec que estan creant una situació en la qual aquesta espècie, amb totes les prevencions, perquè no continua estant vulnerable, però ha passat de tenir uns pocs centenars d'individus coneguts a tenir una població actualment que podríem estar parlant d'uns 4.000 individus, ¿vale? I repartida en una àrea geogràfica més extensa. També hem fet una cosa que no s'havia fet mai, que és capturar tres d'aquests individus, col·locar-les transmissors via satèl·lit i veure què és el que fan. I això... tot i que els lloros són uns malparits perquè entre ells s'ajuden, arrenquen els transmissors, bueno, els lloros són un grup molt, molt peculiar, doncs ens va poder demostrar que existeix un contacte molt ràpid entre les diferents subpoblacions al llarg de la cordillera. No sabíem si eren poblacions aïllades, però no, veiem que s'intercanvien individus, cosa que garanteix molt que no hi hagi aïllament genètic i no hi hagi problemes d'aquest estil, no?
Interessant.
Volia insistir que els lloros, a més, a Colòmbia, totes les famílies no estrictament urbanes o tenen o han tingut un lloro a la família. Això és un repte, perquè això significa l'extracció directa d'animals de la natura. Això ha estat una activitat tradicional. Tots els colombians han tingut o coneixen, o algun familiar té un lloro o ha tingut un lloro, que es diu Paco, Mauricio o Josefina. ¿Vale? Això que té un impacte directe sobre les poblacions de lloros i que a Sud-amèrica és bestial, té un impacte molt menor que la caça de lloros comuns per a mercat il·lícit, això és una altra història, però al mateix temps genera que els lloros siguin animals molt, si vols, molt humanitzats, però als quals la gent colombiana els hi presta molta atenció i treballa i vol que es conservin les seves poblacions. Una vegada la transformació cultural cap a una cultura més urbana i més moderna, han vist que el tenir aquestes mascotes a casa no era el tema, sinó que han de viure en la llibertat i, per tant, clar, nosaltres també, a veure, estem parlant de lloros en un hàbitat concret on intentem treballar amb tots els elements de la biodiversitat, no? Però no és el mateix treballar amb taràntules, ratpenats o granotes verinoses o serres verinoses que no passa amb espècies que són de per si part de la cultura, eh? Part de la cultura positiva, per dir-ho d'alguna manera. I per tant jo crec que aconseguirem, no només nosaltres, hi ha molta altra gent treballant. Nosaltres som una entitat molt petita, tres membres actius continus i una sèrie de col·laboradors científics i de gent pululant, una vintena de persones, diguéssim, que estem involucrats de manera directa amb el funcionament de tot plegat.
Permeteu recordar, el nom de l'associació és Fundació Vida Silvestre.
Sí. I de fet, un dels temes que tu també has apuntat i que ens falta i que no tenim encara prou capacitat econòmica...
Anem a la part èxito, no?
Sí, en 3 minuts i mig,
Sí.
Vale, doncs ràpidament.
Ara, un dels objectius que tenim és tenir nosaltres terrenys propis que encara no els tenim en l'hàbitat, vale? Això és un tema. Si algú vol aportar econòmicament, estarem encantats. Sobre el tema èxito, tots els manuals de la UICN diuen que una població d'una espècie amenaçada, molt amenaçada, sobretot les d'en perill d'extinció en estat crític, haurien de tenir un projecte de conservació ex situ. Nosaltres estem lluitant perquè hi hagi un projecte de conservació ex situ amb instal·lacions a Colòmbia i fora de Colòmbia, perquè a més et diuen tots els manuals que quan tu fas un projecte ex situ no els pots tenir només concentrat en un sol lloc, sinó que ho has de tenir en diverses instal·lacions per temes de seguretat genètica, de desastres naturals o el que sigui. Això és complex perquè Colòmbia mai ho ha fet. No estan acostumats. I ells veuen això com una explotació, sovint com una explotació estranya del seu patrimoni natural. Ja. Vale?
Creus que la col·laboració, ja la darrera pregunta, la col·laboració amb l'Europarque,
sí,
de Tenerife, que crec que és, no? La col·laboració amb l'Europarque pot facilitar, en certa manera, que hi hagi, doncs, fins i tot, portant alguna parella reproductora a les Illes Canàries?
Evidentment, sí.
Però entraríem aquí en una altra dinàmica que potser ja parlaríem en una altra ocasió, que és la d'introduir espècies foranes i que també per una causa natural, un desastre, s'escapen i s'acaben escampant.
Aquí ja aniríem, 40 segons.
Diríem el tema de les cotorres argentines, etc., no? Que hi ha aquest risc també.
Bueno,
ho deixem per un altre dia.
Sí, jo crec que és un tema molt interessant. De totes maneres, convido a visitar l'Europarque com a instal·lació, no només zoològic, sinó el paper que ells fan.
Acosta't una miqueta més al micro.
No només de zoològic, que és un zoològic, és un gran zoològic d'atracció, però que tenen unes instal·lacions bestials i una experiència enorme en recuperació d'espècies silvestres. I, de fet, l'Europarque es pot posar la medalla d'haver ells recuperat de l'extinció en estat salvatge diverses espècies de lloros, que actualment tornen a estar introduïdes en el seu medi natural.
Molt bé, perfecte, Edu. Doncs jo crec que ha quedat força entenedor.
Sí, quan vulguis tornar, ja saps. Moltes gràcies, Edu. Moltes gràcies, Joan Ramon Mendo. Una setmana més. Ens veiem la setmana que ve amb el Toni Ferran, no?
Sí, la setmana que ve amb el Toni.
Bueno, moltes gràcies, eh?
Ara anem fins a Calella, que viurà des de demà i fins dilluns vinent, dia 20 d'octubre, la 11a edició del Festival Coral Internacional Canta al Mar. Aquest festival coral organitzat per Intercultur i Viatges Tauró reuneix cada any agrupacions vocals de tot el món amb actuacions diverses que combinen concerts, concursos i activitats de relació entre corals i públic. El descobrim anant fins al Maresme, Oriol.
Doncs sí, efectivament, avui aquí a la Randa Mar volem conèixer un festival de cant coral que ja fa anys que es fa a la ciutat de Calella i que es diu Canta al Mar. Per tant, aquest nom ens va perfecte, ens va com anell al dit per poder-ne parlar aquí en el programa i ho farem amb el Marc Moreno, que és el director de projectes de Viatges Tauró. Marc, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, Marc, parlem d'aquest festival, aquest festival que s'inaugura, que comença ja aquesta mateixa setmana, aquest dijous, tenim aquesta a Calella, una nova edició d'aquest Canta al Mar. Presenta'ns el Marc.
Canta al Mar ha sortit perquè nosaltres l'any 2009 vam conèixer una gent que es diuen Intercultur i l'únic que ells fan són competicions de cant coral a tot el món. Des d'esdeveniments petitets a mitjans i són els propietaris de la marca Música Mundi amb els quals fan el que són els World Choir Games, perquè ens entenguem, uns Jocs Olímpics coneguts d'esport, doncs exactament el mateix, però de cant coral. Uh-huh. I allà on quan ens vam conèixer vam començar a parlar i vam dir, com, Calella? Veiem això, Catalunya? Cap d'una setmana estaven aquí començant a fer visites, inspeccions, en molt poc temps, a la meitat de l'any 2010, tot el que era la plana major artística, els seus directors, compositors, després la vessant turística, van vindre a mirar tot el que teníem i el que podíem ofertar, i van dir, ho provem i aquí ens quedem. Vam començar l'any 2012 i anualment es fa el Canta al Mar. Es té de dir que entremig hem evolucionat amb Calella, perquè a partir de l'any 2022 hem posat la Copa del Món. Vol dir, són 11 edicions de Canta al Mar i des del 22 és bianualment Sing for Gold, the World Coral Cup. Cada 22, cada 24 i l'any que ve el tornarem a tindre. O sigui que portem un total, descomptant la pandèmia, 13 edicions d'una bellesa, d'una joia, d'una gent vinguda de tot arreu del món, que és fantàstic.
I tant, perquè és un festival que porta a Calella, això, gent vinguda d'arreu del món, que el que fan és cant coral, que canten. Què és el que podrà gaudir aquest any, aquest 2025, la gent, ja no només de Calella, sinó tothom que s'acosti a la ciutat per gaudir d'aquest festival?
Una de les coses que nosaltres sempre diem, a part de la musicalitat, o que la música, en aquest aspecte, el cant coral, o qualsevol música, que sigui el denominador d'agafar de dir és el llenguatge universal, és gaudir de categories de folklore, de pop, de jazz, de gospel, capdavant la música sacra. I clar, si tu veus totes aquestes agrupacions, et faig 4 cèntims amb el vostre permís. Enguany tenim, no sé si 27 o 28 nacions, entre elles Bulgària, Xina, Hong Kong, Croàcia, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, Gran Bretanya, Iran, Irlanda, tenim Itàlia, tenim Letònia, Països Baixos, tenim Mèxic, República de Corea, Turquia, Zimbàbue i unes quantes més. I dius, clar, si tu veus aquesta barreja i a través de la música que el món funciona i pot funcionar, és una crida a la pau, és una crida a través de la música al benestar comú i simplement de gaudir. I tot el que són totes les persones, començant tots els ciutadans de Calella, nosaltres mateixos, i qualsevol que vingui a veure-ho, és una joia d'emoció i d'una musicalitat d'un nivell elevadíssim.
I tant. Sens dubte, la qualitat hi és present en aquest certamen, ho garanteix així les edicions que ja s'han fet fins ara. Explica'ns també, Marc, una mica el calendari, l'organització d'aquest festival. Com s'organitza?
Això sempre són dos vessants dintre del que és la part artística i la part turística. primordial és la vessant artística. Llavors, ells el que fan és preparar una inscripció i agafen i parlen entre ells, els artístics, els directors artístics, i diuen, molt bé, Calella canta al mar. Bueno, doncs enguany, quantes categories hem de posar musicals? 10, 12, 14, quan això ells ho tenen clar, fan una inscripció i ho envien en el món coral. I llavors els cors van responent. Com es fa la selecció? La selecció ells agafen i necessiten fotografia i biografia del director de cor, exactament el mateix del cor, partitures musicals i vídeos. Perquè una vegada que realment vinguin i facin tota la feina prèvia de la inscripció, llavors, un cop aquí, el primer que han de fer és fer l'acreditació mostrant que sigui exacte el que els hi han enviat abans, que les mateixes notes musicals, tots els arranjaments, les partitures siguin les exactes. I llavors ja poden entendre la part de la, de lo que és la competició. N'hi ha d'altres que diuen, tu, aquest any no volem competir, però ens agradaria vindre a fer el que són els concerts d'amistat, els que es fan a la plaça de l'Església, els que es fan al Parc del Mau, a les obertures, els que ho fan al Midnight Songs, o sigui, nosaltres sempre li diem els concerts de les espelmes, que disfressem tota l'Església plena d'aquests, les espelmes grans, al vespre, també a la plaça de l'Església, i simplement és estar cantant, juntar-se amb la gent, sigui de Calella, amb qualsevol altra, fer noves amistats i poder gaudir uns dels altres. Això és el que seria dintre de lo que és aquesta relació de cors amb el que seria la comunió amb la resta de la gent que es venen a veure.
I aquest nom, Marc, aquest festival Canta al Mar, d'on ve aquesta associació amb el mar, que és tan present evidentment a la ciutat, però d'on ve aquesta unió del festival amb el mar?
Nosaltres estàvem sentats l'any 2010 en ple hivern amb una terrassa fantàstica aquí a la Llar de Pescadors, fent una roseta al migdia, tres persones, dos artístics, o sigui, el director artístic i el que portava el projecte, però també de la part artística, i un servidor. Quin nom li posem al nen? I dius, bueno, doncs va, i en qüestió de mitja hora, el jefe, el director artístic, el senyor Ralf Eisenbach, va dir, però per què ens compliquem la vida? Fixeu-vos que estem a l'hivern, un dia d'aquests magnífics. Estem davant del mar. Diu, quina cosa més bonica és que li cantem al mar? Doncs mira, aquí va sortir Canta al Mar. Així es va anar.
Interessant, curiós, sens sí. Dubte. És present al mar, evidentment, a la ciutat de Calella, i cert, doncs, és que se'n pot gaudir tot l'any, a l'estiu, evidentment, turísticament, però també a l'hivern. El mar sempre té totes aquestes possibilitats.
I tant, i tant. A més, que també uneix. O sigui, no hi ha lloc gairebé que... Bueno, clar, evidentment, si te vas a, no sé, a plena muntanya, enmig dels Alps, de posar un exemple, allà no hi ha mar. Però a la fluent de l'aigua està connectat una amb l'altra, i llavors això ens envolta també a tot el món, o sigui, en aquesta superfície. Això a ell li va agradar molt. Als altres, doncs també, i aquí ha quedat Canta al Mar.
Perfecte, doncs això ho tenim ja aquesta setmana a la ciutat de Calella. Déu-n'hi-do, Marc, l'activitat que hi ha a Calella, perquè també la ciutat està immersa en l'Oktoberfest, aquesta festa de la cervesa, que també porteu vosaltres des de Viatges Tauro, oi?
És correcte, és correcte. Bé, independentment del que nosaltres estiguem fent a la ciutat de Calella, sigui en aquest cas l'Oktoberfest, o el que es canta al mar, Calella fa temps que està definida amb una ciutat que no para. Calella és un cúmul de moltíssimes activitats des de que comença fins que acaba. O sigui, de les coses més tradicionals, més petitetes, a la festa petita, gran, parlo de les festes majors. Després, qualsevol altra activitat a nivell internacional, sigui molta vessant cultural, moltíssima, sigui molta vessant familiar, sigui tradicions, Calella és una de les ciutats que realment va davant de moltes altres fent aquest tipus de coses. I a la fi i a la cap és una joia de tindre això, i també les persones, també els oficials, el que és l'Ajuntament, que facin aquesta aposta de dir, no, nosaltres tenim coses que puguem ensenyar, veiem quines són les persones, qui pot aportar, i al final és anar sumant cosetes, i això és el que fa Calella.
I t'has deixat, Marc, també la vessant esportiva, que fa pocs dies hi havia Calella l'Ironman.
Home, clar, l'Ironman, com no? Sí. Home, des de fa molts anys també el tenim, no només l'Ironman. Has de pensar que a Calella, tot el que sigui l'hivern, nosaltres som, per exemple, una de les empreses, o en aquest cas com a agència de viatges que portem, a partir del gener i del febrer, clubs d'Alemanya, clubs de suecs, estats de futbol, estats de vole, estats de handball, o sigui, bicicletes que fan mountain bike, gent que ve a córrer, es preparen, per exemple, estan a Calella 10 dies, visquent i corrents per poder estar a la Marató de Barcelona. I tot aquest tipus són centres esportius molt ben creats. Tenim una Creu Groga, tenim una piscina municipal de 25, tenim la Olímpica de 50. Sigui la gent que ve a practicar atletisme, a les pistes d'atletisme, els que venen a fer estats de futbol, els del balonmano, els del vòlei, els del bàsquet, els que simplement fan tipus triatletes, ja estem parlant d'Ironmans, durant tot l'any hi ha un flux de persones que cadascú o cada grup dintre del seu esport ho practica. I això a Calella també funciona molt bé. Sí, sí.
I tant, doncs Calella que no para i un any més acull aquest festival, aquest Cant al Mar, aquest festival de cant coral, del qual avui n'hem volgut parlar amb el Marc Moreno, responsable de projectes de viatges Tauro, que és qui s'encarrega de la gestió d'aquest esdeveniment aquí a la ciutat de Calella, i també de l'Octoberfest, que també la tenim en marxa aquests dies, i el qual doncs també amb un embalat ben arran de mar també doncs s'hi pot anar a gaudir de cultura, de música, de menjar, de gastronomia, de cervesa, evidentment. Marc, en definitiva, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estoneta a la Randa Mar, i que vagi molt bé, que vagi molt bé aquest Cant al Mar, que el tenim ja a punt de començar.
Doncs Oriol, gràcies a vosaltres, i què us dic, salut i per molts anys.
Moltes gràcies, bona tarda.
Adéu.
Moltes gràcies, Oriol. Així arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dimecres 15 d'octubre del 2025. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, aquí a Randa Mar.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Aquest dissabte torna la botiga al carrer de l'Ouvet. Durant tot el dia a la platja de les Barques hi trobaràs roba, sabates, complements, objectes de la llar i molts descomptes. Fes comerç local, fes Ouvet.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
Satisfied. Oh, kept playing love life. Ràdio L'Escala.
La xarxa.